Estem aquí, en Jordi Soldevila als controls, la Roser, la Núria, per fer l'últim Xalem Llegint d'aquest 2009. Esperem que hagueu passat un bon Nadal i un bon Sant Esteve i que disfruteu amb nosaltres d'aquest programa.
Els llibres dels autors que es van visitar aquesta tardor passada. Aquest programa el dedicarem a l'Ignasi Mora, que és un autor del País Valencià que va néixer a Gandia l'any 52 i que actualment viu a la Vall de Gallinera. Aquest autor fa bàsicament narrativa, també fa crònica periodística, i el que us llegirem avui són fragments d'un llibre que es diu Un corrent interminable, que va ser finalista del Premi Josep Pla de l'any 2000. És un llibre, diria que curiós, perquè és un llibre que s'escriu una mica mentre s'escriu. Això pot semblar una botada, però de fet no ho és. Ell mateix diu així a la seva nota preliminar. El iaio, que em duia i m'arreplegava de l'escola cada dia, em feia observar els núvols i em demanava què hi veia. Uns guerrers que van galopant darrere els soldats enemics que fugen, podia respondre jo. Un dia de ponent en què els nuvolets navegaven cap a mar. I què més? Continuava preguntant ell. Unes mans que juguen amb el fang i fan figuretes del Betlem, aclaria jo un dia que els núvols s'esfilagarçaven i tendien a fer composicions interminables. I què més? Insistia sempre el iaio. El senyor Lladó, que fa cara de pocs amics, perquè encara no ha entrat cap client a la seva botiga. I, com més tard, es verificava en la realitat. Aleshores, doncs, ja anava aprenent com havia d'escriure aquest pretès diari de ficcions de l'any 1999.
26 de desembre de 1998, dissabte. Així que em vaig despertar aquell dia de Nadal, Emília ja es feia el pirri davant l'espill i d'esquena a mi, mentre el vestit de boda s'allargassava immaculat al seu llit. Jo no havia volgut dormir aquella nit al seu costat, encara que ella m'ho havia demanat. «Vine aquí, fillet meu, i estarem més calentets», m'havia dit amb tanta estima com si fora la meua mare. Al cap i a la fi m'havia vist nàixer el mateix any que havia entrat a casa a treballar com a fadrina. Però jo m'havia mostrat aspre, perquè Emília es casava l'endemà i no podria tornar a dormir mai més amb ella. M'agradava que Artur vinguera a veure Emília a la vesprada del diumenge. M'agradava que, mentre ells parlaven, Artur em pujara a la seua gutzi i em deixara conduir-la de parat. Jo reproduïa amb la boca el soroll del motor, accelerant sempre després de les voltes i revoltes de la carretera imaginada. Sobretot, m'agradava quan venia a la caseta on estiuejàvem i al fanal de la moto enfocava un eixam d'insectes com si en la nit no cabera ningú més que ells. Però no m'agradava gens ni miqueta que ara Artur volguera endur-se Emília per sempre. La boda es va fer en un magatzem on l'olor àcida i dolça de les caixes de taronges amuntegades feia créixer el fred i la humitat. En les teulades de fusta hi havia papes, olives farcides, ametlles, cacau i tramús, panets amb companatges, vi, llimonada i aquelles coca-coles que encara no eren coca-coles. Després vam treure el pastís de boda, tan blanc com el vestit d'Emília, que encara que la mare havia dit que era senzillet, l'havia convertida en més que una princesa. L'havia convertida en una de les reines que apareixen en els contes amb una vareta màgica a la mà. Però no vaig tastar res, ni tan sols una d'aquelles coca-coles que encara no eren coca-coles. Emília ho va intentar tot perquè menjara alguna cosa i no em mantinguera com un fus enmig de la festa. Ella anava i venia, una vegada i una altra, del costat d'Artur al meu. M'abraçava el cap, em besava els ulls, em feia escoltetes a l'orella, m'acariciava per tot amb les seues mans fortes, rasposes i calentes. Quan li van caure unes llàgrimes, estava més guapa que una reina. Però vaig continuar sense voler tastar res i em vaig mantenir com si no estiguera en una boda, en tot cas, en un soterrat. A l'hora de partir el pastís, Emília va venir a per mi i el vam tallar entre l'Artur, ella i jo. Després, ells dos em van pujar a la taula i començaren a aplaudir-me i a dir-me coses boniques, i tothom s'hi va afegir, com si jo fora un rei a qui els súbdits aclamen. I després Emília em va dur darrere una pila de caixes de taronges, amagats de tots, i em va dir que l'endemà mateix vindria a veure'm. Però aleshores no vaig poder més i vaig començar a plorar. Vaig passar la vesprada mirant per la finestra del menjador de casa. El nacre desvalgut del cel s'anava esvaint i la foscor se'l va engolir com un mos lleuger, sense deixar-ne rastre. A la nit em vaig girar tot sol al llit d'Emília. N'hi quedava l'olor, aquella mescla successiva de violetes i mel aigualida. No podia creure'm que havia de ser així per sempre. M'ho preguntava obsessivament. Mai més? Mai més? Mai més? No em podia creure que la vida fera aquelles ferides tan cruels. Però ja no vaig tornar a veure Emília sinó al cap d'uns quants anys, quan ella ja no era la meua Emília.
To a place near the river, you can hear the boats go by. You can spend the night beside her, and you know she's half crazy. That's why you wanna be there. She feeds you tanned oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her you have no love to give her, she gets you on her wavelength and she lets the river answer. You've always been her lover and you want to travel with her. You want to travel blind. For you've touched a perfect body with your man. Jesus was a sailor when he walked upon the water and he spent a long...
5 de gener de 1999, dimarts. Jo sabia que els reis eren els pares, i que aquell Baltasar que traginava regals pel menjador no era el rei negre, sinó un fantasma, un de tants fantasmes que m'estava inventant sempre. Per això no li vaig dir res, només calia deixar passar el temps i ell se n'aniria. Em preocupava més que em caigueren els pantalons del pijama del meu cosí, que eren una talla gran, a casa del qual havia passat el Nadal, i que els peus descalços començaren a fer-se'm una barra de gel. Però per la porta entreoberta vaig sentir el renill dels cavalls que esperaven baix, al carrer Major, alhora que un altre personatge apareixia pel balcó del menjador i l'obria de bat a bat. Era un patge, que duia entre els braços el meu fort apatge. Li el va donar el rei Baltasar i li va dir alguna cosa. Parlaven en una llengua estranya, no els entenia. Però de seguida vaig pensar que li havia dit que jo passava aquell Nadal fora de casa perquè ma mare havia tingut l'últim fill, però que els havia demanat el fort aquell. El patge va agafar el cabàs de la palla i les garrofes que la tia els havia deixat al menjador. El baixà amb una corriola pel balcó perquè els cavalls es feren ben farts i el tornà a pujar tot buit. El rei, mentrestant, treia de les amplíssimes butxaques del seu vestit majestuós tota classe de llepolies que l'endemà trobaríem damunt la taula. I afanyant-se van començar a baixar l'escala de fusta que els duria de nou al carrer. Primer el rei, després el patge, que va entretancar la finestra del menjador. Me'n vaig tornar al llit amb els peus enrabenats i amb la llàstima encesa per sempre de si no hauria hagut d'haver dit res al rei Baltasar, encara que jo sabia que ell no existia de veritat. El 27 de març, dissabte. Així que em vaig despertar aquell matí, resplendent de primavera, Emília dormia encara. Ho feia amb tant de gust que de la boca li queia un fil de saliva. Això em va fer creure que ja no estaria trista perquè aquell mateix dia ja no es fera la seva boda, com havia estat previst. El seu vestit blanquíssim de nòvia penjava dins l'armari. La mare havia ajornat el casament de la seva fadrina fins que s'aclariren certes coses. I d'aquella manera havia ajornat també el moment fatal en què jo ja no podria dormir al mateix llit que la meva tata. Ella que m'havia vist néixer el mateix any que va començar a treballar a casa. El dia anterior tot era un tràfic, perquè la mare va haver de parlar amb el rector no sé quantes voltes, anant a la parròquia i no sé quantes més per telèfon. Van haver d'anul·lar els encàrrecs del forn i els de la botigueta del senyor Amorós, i aquell convit també s'havia anul·lat. I la mare va parlar amb la seva cosina Encarna. Tampoc calia preparar el magatzem de taronja on hauria tingut lloc el convit. Sense fer cas d'aquell tràfic i els crits que llançava la mare de tant en tant contra aquest o aquell, jo no podia treure els meus ulls plorosos d'Emília. Em feia tanta llàstima. Es va passar tot el dia plorant, i a la nit encara plorava més, quan fent-me l'adormit la vaig observar com es mirava el vestit de boda. M'havia agradat que Artur vinguera a veure Emília a la vesprada del diumenge. M'havia agradat que, mentre ells parlaven, Artur em pujara la seua gutzi i em deixara conduir-la de parat. I jo reproduïa amb la boca el soroll del motor, accelerant sempre després de les voltes i revoltes de la carretera imaginada. Sobretot m'havia agradat quan venia a la caseta on estiuejàvem i el fanal de la moto enfocava un eixam d'insectes, com si en la nit no cabera ningú més que ells. Però no m'havia agradat gens ni miqueta que després Artur volguera endur-se Emília per sempre. Vaig contar a la mare que havia vist que Emília s'havia agenollat davant d'Artur, li havia obert la bragueta i li havia tret el pardal. Se l'havia posat dins la boca i no havia parat de llepar-lo com si fos un gran caramel. I no havia vist res més. La mare va cridar, va bramar, es va posar roja com una tomaca. Se'n va anar cara a Emília i li va pegar una pallissa de mort, sense donar-li cap raó. Després va dir que l'endemà no hi hauria boda i que se'n va anar a la parròquia a parlar amb el rector. Quina llàstima que em feia Emília. Havia plorat tant. Mirant-la tota adormida aquell matí, m'entraven ganes de plorar a mi també. Li vaig acostar la cuixa a poc perquè sense despertar-la, fins que vaig sentir la calentor del seu cos que sempre cremava, sobretot les seues mans fortes i rasposes. Vaig respirar a fons i vaig notar l'olor d'Emília, aquella mescla successiva de violetes i mel aigualida. Era com haver tornat a casa després d'haver estat perdut en una ciutat desconeguda. Ara continuaríem dormint junts cada nit. Havia valgut la pena contar allò a la mare. Al cap i a la fi no m'havia inventat res. L'escena l'havia vista tal com la mare l'havia escoltada. Tot i que els protagonistes no eren Emília i Artur, sinó la fadrina d'enfront de casa i el seu senyoret. She will trust you, for you've touched a perfect body with your man. Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from a lonely wooden tower. For certain, only drowning men could see him. He said all men will be sailors then, until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sang.
6 de maig, dijous. Aquesta nit, quan tornava cap a casa després d'haver anat a sentir el cant dels rossinyols, en mitjan carrer de Benissivà, he reparat en el ciri encès de la casa de la tia Eulàlia. Feia temps que no me n'adonava, tot i que cap nit de l'any l'he vist apagat. Darrere una cortina blanca de ganxet, el ciri cremava com sempre, i una vegada més he inevitablement pensat que la tia Eulàlia és cega. No sé com s'ho farà per a mantenir-lo encès tota la nit, totes les nits, encara que hi ajuda, que és un d'aquells ciris grossos i de flama minúscula. Quan li pregunta res sobre el ciri, la tia Eulàlia no es nega a parlar-ne, sinó que va desplaçant-lo a poc a un costat de la conversa, fins que l'entrau fora. Sé que els ciris els du un venedor ambulant i que el seu preu és vacil·lant a causa de la variabilitat del cost de la cera. De la resta, no he arribat mai a treure-li res. Al poble diuen que el ciri de la tia Eulàlia crema des que va tornar d'Alger. Hi va anar fa 15 o 20 anys i se n'hi va estar un parell ben complits, segons alguns, i entre 3 i 4, segons uns altres. La tia Eulàlia va fer aquell viatge que ha resultat ser l'únic de la seua vida per a buscar el fill. Alfons, fill únic, va néixer 2 mesos després d'haver mort el marit de la tia Eulàlia. Com tocat per una mancança essencial, fou una criatura inquieta, ploranera, mai satisfeta. De ben jove, començar a desaparèixer de casa durant un dia o dos. I parlaven al bar de grans viatges, de països llunyans, dels quals coneixia només allò que podia llegir en les revistes. Fins que un dia va desaparèixer de Benissimà definitivament. Sols al cap d'uns anys, la tia Eulàlia va tenir la primera notícia del fill. Diuen que gràcies a les influències informatives del capellà de la vall de Gallinera, encara que també diuen que un veí de la vall d'Alcalà havia vist Alfons en un carrer d'Alger i fins i tot que aquest havia enviat una carta a casa. En qualsevol cas, la tia Eulàlia va emprendre el viatge a la recerca del fill. A les palpentes, com sempre s'havia mogut pel món, va aconseguir arribar a Alger. Seguint el fil que la gent del poble ha anat descabdellant sobre aquell viatge, la tia Eulàlia va començar a vendre cigarrets en un cantó ben cèntric de la ciutat i va deixar passar el temps, tot el temps que calguera. Per a tot el que afecta l'estada de la tia Eulàlia a Alger, les versions són molt variades i divergents, sobretot si tenim en compte que ella mateixa no s'hi ha volgut referir sinó de la mateixa manera tangencial que els ciris de darrere la seua finestra, que ningú no sap del cert perquè cremen cada nit. Però asseguren que la tia Eulàlia, cega de naixement, hauria reconegut la presència del fill en qualsevol plaça o carrer on hagueren coincidit, encara que ella haguera dut el silenci dels gats a la sola de les sabates. Quasi tots els del poble diuen que la tia Eulàlia va trobar el fill a Alger i que hi van viure junts una temporada, però que Alfons va tornar a desaparèixer del costat de la mare. Aleshores, ella tornà a Benissimà i així l'espera nit i dia, segons diuen.
El 26 de setembre, diumenge. A l'Ecte Cortell va arribar una edat que tothom deia que semblava immortal. Els llibres de batejos de l'església de Benissimà desaparegueren durant la Guerra Civil, però ningú dubtava que Cortell havia superat sobradament els 120 anys. I en compte de morir o anar apagant-se a poc, continuava vivint sense parar, ni mostrar la més mínima decadència, dia rere dia, any rere any. Al bar, mentre es feia una absenta com sempre havia tingut per costum, parlava d'aquell temps quan passaven mig estiu dalt de la serra per assegar el blat, o quan assistia al ball d'Alcalà els exigia caminar una hora i mitja d'anada i una hora i mitja de tornada, o quan hagueren d'obrir un camí en la neu per enterrar la tia Pardalina. Tampoc que neva ara, com ell deia. També al bar, tot just quan l'Ecte Cortell se n'anava cap a casa, el fill acariciava sovint l'expectativa personal que despertava la longevitat del pare. Hi havia dies animosos o desafiants en què Evarist Cortell especulava davant els contertulians del bar sobre la possible immortalitat més o menys indefinida del seu pare. I per què no? A vore, per què no? Deia. Ningú pensa que es moriran les muntanyes. Duren i duren. Les veiem tal com les van vore els nostres iaios i els nostres rebesnets. Les voran igual, sense que n'hi hagin parpellejat. Els altres callaven i no sabien si fer que sí o que no, amb el cap. Encara que la majoria de les vegades ni el manejaven. En tot cas, miraven per la finestra. Avui, però, a conseqüència d'un constipat que va agafar fa uns dies, Electa Cortella mort. I tots els dubtes sobre la seva immortalitat han desaparegut com la flama que s'apaga d'un bufit.
23 de setembre, dijous. Així que em vaig despertar a causa de les ràfegues de pluja d'aquell horrible setembre i vaig veure que Emília s'estava posant el vestit de boda, assistia per primera vegada al dia fatal en què les dones ixen de la nostra vida. Mentre la meua tata, que treballava a casa des del mateix any que jo havia nascut, s'ajustava a la disfressa nupcial que l'arrencaria del meu costat per sempre, m'enrabiava que ella tinguera un somriure il·lusionat als llavis, la il·lusió d'endur-se la maleta que tenia preparada a l'entrada de casa i d'anar-se'n amb Artur, la il·lusió d'abandonar-me. La nit anterior m'havia negat en rodó a dormir en el llit d'Emília. Ella m'havia insistit primer de broma i després suplicant. Se n'havia passat al meu llit i m'havia fet cosconelles per damunt la manta amb què jo m'havia tapat cap i tot, havia apagat el llum i simulat que dormia per encara demanar-me una vegada més que anara al seu llit i dormir amb ella, com solíem fer cada nit. Però jo vaig resistir les seues manyagueries i vaig dormir al meu llit. Ni li vaig donar la bona nit ritual que ella sempre recompensava amb un bes. Com havia de dormir amb ella si ella s'estimava més dormir amb Artur? M'havia agradat que Artur vinguera a veure Emília la vesprada del diumenge. M'havia agradat que, mentre ells parlaven, Artur em pujara a la seua Guzzi i em deixara conduir-la de parat, i jo reproduïa amb la boca el soroll del motor, accelerant sempre després de les voltes i revoltes de la carretera imaginada. Sobretot m'havia agradat quan venia a la caseta on estiuejàvem i el fanal de la moto enfocava un eixam d'insectes, com si en la nit no cabera ningú més que ells. Però no en tenia i em fastiguejava que Emília, mentre acabava de vestir-se per a la seua boda, tinguera un somriure il·lusionat als llavis perquè mai més dormiria amb mi i sí amb Artur per sempre. Quan ella va començar a fer-se el pirri davant l'espill, vaig sentir aquella mescla successiva de violetes i mel aigualida que respirava cada nit en el seu cos i em vaig precipitar en el vertigen de l'absència anticipada. Mai més. Mai més sentiria aquella olor que tant estimava. No podia, no volia creure-m'ho. Aleshores, vaig recordar tot d'una el dia que em vaig quedar per primera vegada en l'habitació d'Emília. Havia dormit en un llitet al costat dels pares. A la matinada em vaig despertar i vaig sentir que ells penteixaven. Em vaig alçar i vaig veure que el pare damunt la mare no paraven de sacsejar-se. La mare va fer un crit. S'alçava com va poder i em va dur estirant-me de la mà a l'habitació d'Emília, on vaig continuar així l'irremeiable camí de l'abandó permanent.
Forsaken almost human, he sang. Beneath your wisdom make a stone. And you want to travel with him. You want to travel blind. And you know he will find you for his touch. Your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand now. She leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on our Lady of the Harbor. She showed you where to look. Mid the garbage and the flowers, there are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her. You want to travel blind, and you know she will find you, for she's touched your perfect body with her mind.
Dinou d'agost, dijous. Escriurà un diari dispers. Vostè no es proposa incidir en unes qüestions concretes. Vostè es deixa dur pels vents canviants dels dies, em diu ella amb la veu monocorda sempre. Justament això és un diari. Perquè la vida, on el diari es fonamenta, és variable. No gira en unes directrius preestablertes. Però la meva escriptura continua sent sempre la meva escriptura. Vull dir que darrere seu hi ha sempre la mateixa veu d'un escriptor, que sóc jo. I ara recorde el que em va contar de menut un dependent de la botiga de mon pare. Ell deia que feia molts anys havia vist un comediant al mercat dels dissabtes que es disfressava de múltiples personatges. No tenia manies de convertir-se en dona, en vell, en un xiquet deforme o en un papa panxut, i procurava adaptar-ho tot als seus papers successius, des dels ulls fins a les maneres de les mans. Al cap i a la fi, en aquelles transformacions brusques de la seva personalitat, basava el seu espectacle. Però hi havia una cosa que mai no se li passava per alt al dependent de mon pare. Per més que la intentara modificar, sempre li sentia la mateixa veu allà al fons, la veu mal disfressada o profunda del comediant.
que és vespre i la lluna s'afanya a pujar la carena i ronda el ca fidel a la serena perquè el seu amo capritxós i destre plou olives a la mada sota la lluna al vol en el porxo del barri de la masia quieta adormida pels grills adormida pels grills mis senyors de la cleda i dels pins quin doll d'aigua a la font ara que és vespre i el vent també és a joc i el vent també és a joc i els romanins només desperts escolten perquè demà al matí puguin parlar d'amors amb les farigoles fins l'hora de la sesta que és quan reposa el pou, que és quan reposa el pou. I canten les cigales, esguardant la ginesta, i ells agafen el son, i ells agafen el son. Quin doll d'aigua a la font! Ara que és vespre, i la lluna ha assolit les cimes cobejades, i l'estrella primera, lluerna dels camins, és perduda entremig les immenses miríades i els confins de la terra i els confins de la terra tots els enamorats es besen i s'estrenyen de l'una a l'altra serra de l'una a l'altra serra tots els enamorats es besen i s'estrenyen quin doll d'aigua a la font quin doll d'aigua a la font. Ara que tot és nou, perquè la lluna és plena, quin doll d'aigua a la font, quin doll d'aigua a la font. Ara que tot és nou, perquè la lluna és plena.
I fins aquí el xalem llegint d'avui. Esperem que els Reis d'Orient us portin forces llibres i fins l'any que ve. No, 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 no,